L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, menopausa i estats d'ànim. Diu Mireia Grossman en el seu llibre Menopausa, no hi ha regles. Si la meva creença és que la menopausa és una etapa de dolor, de decrepitud, de pèrdua i de tornar-nos invisibles, així acabarà sent. El cervell sempre vol fer-nos feliços i s'esforçarà a complir el que creguem. Si em crec el missatge de menopausa com a final, com a temps de retir, si em crec que vaig de baixada en la muntanya russa de la vida, així serà. La muntanya russa no cal que hi sigui, però una dona en climateri o més endavant és cert que ha perdut unes coses, però n'ha guanyat unes altres. Per exemple, el coneixement o fins i tot la saviesa. Continua Mireia Grossman. Quan ens convertim en dones sàvies, el sentiment de no encaixar i la culpa arriben a nivells preocupants. Ens sentim culpables per prioritzar-nos, per distorsionar la família i l'entorn amb els nostres canvis, per no ser com abans, per no encaixar en el nostre rol habitual, pels nostres canvis corporals, pels nostres canvis sexuals, per no ser més obertes mentalment, per tenir tabús que ens limiten. Ens sentim culpables per voler-nos sentir vives. De fet, com apunta la nutricionista Marta León, a una certa edat les dones únicament parem atenció a allò que ens falta, diu ella, allò que ja no serà, però pot ser que el fet de deixar de menstruar i de centrar l'energia a engendrar dècades abans que es compleixi la nostra esperança de vida ens porti una nova possibilitat, invertir novament l'energia a la comunitat i no tant al nostre nucli més estret. Els anys ens treuen elasticitat als teixits, però a canvi ens donen molta més saviesa. Diu Marta León, es tracta de transitar cap a la menopausa i el climateri amb autoconeixement, consciència i plenitud. Perquè, tornant a la Mireia Grossman, el teu valor no és la menstruació, ni els pits mirant al cel, ni la capacitat de fer girar homes o dones pel carrer, ni tan sols el teu èxit professional. El teu valor és el que ets i com ets. És el que llegues al teu entorn i a la vida. I conclou la Mireia. El teu valor és la teva edat i la saviesa que comporta. El teu valor és aquesta llibertat de fer i dir el que sents, no el que toca. Avui a l'ofici de viure, menopausa i estats d'ànim, amb Emma Ribas, psicòloga, doctora en psicologia, sexòloga, amiga del programa. Gràcies, Emma. Ben tornada.
Un plaer, moltes gràcies.
Ens acompanya també la mateixa Mireia Grossman. Un plaer, Mireia.
Un gust estar aquí.
Feia anys que no ens vèiem, des que vaig tenir el goig d'entrevistar-te per l'ofici de viure de TV3. Ara ho comentàvem amb micròfon tancat, just després de la pandèmia, quan teníem molta necessitat de moure'ns i d'abraçar-nos també.
Sí.
I la Georgina Dolcet, dietista, nutricionista, fisioterapeuta, experta en sol pelvià i en temes de salut de dones. Benvinguda, Georgina.
Gràcies
per ser amb nosaltres. No sé si tu treballes aspectes relacionats amb la menopausa i els estats d'ànim explícitament o sorgeixen d'una manera implícita en la teva feina, en el dia a dia, amb les teves clientes.
Jo treballo amb diferents etapes vitals de la dona, tant amb la part fèrtil com quan entrem en perimenopausa i menopausa, i des de la nutrició, des de l'enfocament que jo utilitzo, que és la psiconeuroimmunologia clínica, doncs relacionem tota aquesta part de la psique, la part emocional, mental, amb la endocrina, la immunològica i si més no, amb la part d'alimentació, que és per moltes de les persones que venen a consulta el motiu principal. Però sí que és veritat que l'atenció que es dona a consulta no és sol alimentació, sinó la part de gestió emocional, la part de moviment, d'exercici físic i també de la importància de seguir uns correctes bioritmes i de descans, si més no.
I l'Emma Ribas, quina importància hi dona a l'aspecte, bé, per tant, emocional, no? Com ens deia la Georgina, els estats d'ànim que hi ha durant aquest període?
Doncs és clau, no? També estar ben informats de quan comença la perimenopausa, perquè moltes vegades pensem que és quan se'ns retira la menstruació, però en realitat comença aproximadament uns 10 anys abans. O sigui, si jo per exemple, comencés amb la meva menopausa als 50, és possible que als 40 ja estiguem totes, pràcticament, en perimenopausa i no ho sabem, no? Però com tenim la menstruació igual, no ens n'adonem. Aleshores, aquí ja comencem a tenir alguns símptomes, moltes vegades sense ser-ne conscients. I això afectarà les nostres vides, perquè, per exemple, en consulta ho veiem, no?, que la dona potser en el moment abans de la menstruació potser té un estat d'ànim molt més desregulat que abans de normal. I això provocarà més conflictes de parella. Ens trobem que en aquesta etapa venen moltes parelles per treballar-se la comunicació. Però clar, si jo com a psicòleg o professional de la psicologia o de la sexologia no sóc conscient que la perimenopàusia és un dels factors que estan allà afectant, doncs no podré ajudar perquè se m'està escapant un factor realment molt important, no? I quan jo puc ser conscient i traslladar això a la parella, que no és el mateix que la meva parella s'enfadi amb mi cada dos per tres, que estigui irritable, que estigui amb una sensació com d'estrès constant o de símptomes depressius o que reaccioni malament i que jo pensi que ho fa, m'ho prengui personal, que jo sàpiga que està en un període, no?, en una etapa, perquè la perimenopausa és tota una etapa d'uns anys, no? I que sigui conscient que en realitat té que veure amb aquesta etapa. I així jo poder realment entendre i estar més al costat de la meva parella i acompanyar-la en aquesta etapa i podrem incloure nous elements, no? Com per exemple comentava la Georgina, no? El tema de l'alimentació, perquè moltes vegades també és un símptoma, no? Quan tenim diversos símptomes de perimenopausa, moltes vegades també són un indicador de que hi ha inflamació, no? I si se'ns escapa, no?, tot el tema de cada vegada està més demostrat, no?, el tema de l'eix intestí-cervell, no?, la importància de quan tenim un intestí inflamat, no?, i la nostra flora,
l'estrovoloma,
exactament, sí. Doncs això ens afecta en el nostre cervell, en com pensem, en la nostra visió, no?, en el nostre dia a dia, i ens afecta emocionalment. Per tant, tenir en compte aquest 360 graus, no?, de com a nivell físic, a nivell emocional, a nivell sexual, clar, perquè això tindrà un impacte en totes les àrees de la meva vida i realment la menopausa és una gran oportunitat per col·locar-me jo en primer lloc. Perquè què ha succeït en el cas de la dona? Que la dona socialment ha vingut, o tenim el nostre ADN, no? Ha vingut a servir, ha vingut a cuidar, ha vingut a sostenir, ha vingut... Aleshores, això ho tenim gravat. I realment aquesta etapa és una etapa vital de la dona que té la gran oportunitat de col·locar-se en primer lloc i deixar de funcionar en pilot automàtic i des de la presència començar-me a escoltar, no? Perquè l'estrès que genera viure per als altres, per estar a l'alçada de la feina, per estar a l'alçada dels fills, per estar a l'alçada de tot, això genera... Això afectarà i farà que els símptomes encara cridin més, no? Perquè el cos és una brúixola.
Sí, de la manera que ho dius, es pot interpretar com un descans, també, la menopausa i la perimenopausa.
Si sóc capaç de començar a dir-nos, fantàstic. Sí. Estic començant a respectar a mi mateixa.
Sí, suposo que la Mireia està d'acord amb aquest missatge, no?, de col·locar-me jo en primer lloc.
Sí, és que quasi t'obliga. O sigui, l'emocional és que, de sobte, la meva expressió és que estem en un moment de tonteries les mínimes. El nostre nivell de tolerància a la tonteria generalitzada baixa molt. Llavors, per això ens tornem com molt incòmodes. Perquè el que abans funcionava ara no funciona. I on abans deies allò, on estan els mitjons? Ara és... on sempre. Llavors, dius, és que estàs de mal humor, estàs irritable, és que tens menys nivell de tolerància a estar al servei de tothom. Perquè abans les hormones ens ajudaven a estar al servei de tothom, i això és bo. És un gran regal que tenim. Però quan les hormones canvien, el foco ja gira cap a nosaltres. I això, pel nostre entorn, que ha estat exquisitament cuidat, és dolorós. I fa una miqueta de rabieta.
Tu hi estàs d'acord, Georgina?
Totalment. També penso que durant la nostra etapa fèrtil tenim una protecció que és natural, que són els estrògens, i quan a consulta expliques aquesta baixada estrogènica s'entén molt més com els neurotransmissors, que és el GABA, que al final és un neurotransmissor que ens dona calma, la serotonina, que ens regula tot el tema de l'estat d'ànim, i després la dopamina, que és el que ens permet estar motivats al nostre dia a dia, deixem de tenir aquesta protecció i, per tant, el nostre sistema nerviós es col·loca en un punt d'alerta i ens tornem més hipersensibles. Per tant, jo entenc bioquímicament i tal, més com una desregulació del nostre sistema hormonal i emocional. Llavors, explicar-ho a consulta genera una eureka a la persona i fa que puguis acompanyar el canvi des de la meva experiència clínica amb més amor i calma.
A mi m'ha agradat molt això, Mireia, de les tonteries les mínimes. Però esclar, a mi em fa la sensació, escoltant-te, Mireia, que tu aquest tonteries les mínimes ja l'has tingut sempre, una mica amb tu, no? Que...
Sí, no et pensis, perquè jo sempre ho dic, jo als 25, o sigui, jo als 25 era molt més mona, però ara m'agrado més jo. Mm-hmm. O sigui, jo abans agradava més als altres. Jo estava jo més ocupada encaixant, agradant. Ara, si no t'agrado, no em miris. Però això és nou. I això són les tonteries les mínimes. Jo tinc una amiga que ha entrat ara a la menopausa i em fa, oh, és que em sento com un home ara. Ara les deixo anar tal com ragen. I el marit al darrere anava fent, És així, però és que per mi és com molt natural. El que passa és que, com que és poc social, això. I llavors això ens genera un sentiment de culpa bestial, perquè distorsionem.
Tu escrius en el teu llibre, pots enyorar el que has perdut i intentar mantenir-ho, o pots abraçar el que has guanyat. La societat et proposa que t'alliberis de la càrrega dels anys, que et mantinguis jove, i la naturalesa et diu que et toca transformació. És una elecció que cada dona ha de fer.
Sí.
En quina direcció?
O sigui, a mi m'agrada el símil de la menopausa com un procés de transformació. M'agrada més metamorfosi, és més profund. Llavors, a mi per això sempre m'agrada posar el símil de la papallona, perquè la papallona ve d'una oruga i es transforma absolutament, es dissol i torna a crear un ser diferent, que s'alimenta diferent, que es mou diferent, que regeix per normes diferents. Llavors, clar, quan estem en aquell moment de metamorfosi, que estem que no, ni ens coneixem, ni sabem, ni no en parlis, quan sortim papallones. Però, en canvi, ens passem tot el dia, a mi m'agradaven molt les meves potetes. Sí, ja, però tens ales. Oh, però jo m'agradaven les potetes. Fas potetes ales. Hi ha gent que es queda enganxada amb les potetes que va perdre. Però això és una elecció quasi personal. Passa que és difícil, perquè la societat diu que les potetes és el que és cool.
I en aquest procés, en aquesta transformació, hi ha molts alts i baixos emocionals?
Absolut. És un pur dragon cant. I és perquè tot és molt intens. És molt intens cap amunt, és molt intens cap avall. Llavors aquí, com no hi hagi una mica de creixement personal pel mig, és molt marejant. O sigui, per nosaltres mateixes. Però clar, sempre tenim el plus de l'entorn que et diu t'has tornat boja, potser que prenguem uns ansiolítics, potser que no sé què, perquè distorsionem molt. Però distorsionem perquè aquella calma xitxa la perdem. Llavors és real, la intensitat és real, això no és innegociable. Però la vivència de la intensitat és el que podem gestionar aquí, en treball personal.
Sí, estàs d'acord, Emma?
Sí, l'autoescolta també serà clau, no? Perquè tindré més revolució emocional si realment no m'estic sent fidel a mi, no? M'enfado més, és com una gran oportunitat per escoltar-me i dir que no a tot allò que encara em fa més ràbia, no? I aquesta muntanya russa que realment fa que moltes dones diguin és que realment tinc la sensació que estic embogint, no? No em suporto ni jo a mi mateixa. Com m'ha de respondre a l'entorn? I ens trobem amb aquesta sintomatologia, no?, d'irritabilitat, sensació de depressió, també ja quan tenim la nebulosa mental, no?, la sensació de descontrol moltes vegades, que estic embogint, no?, d'alguna manera, que ja res és com abans, l'esgotament, aquest esgotament físic moltes vegades, que a moltes dones se'ls hi ajunta amb l'adolescència dels seus fills, que és un altre tema també hormonal. Jo estic amb la meva pròpia adolescència, entre cometes, i a sobre m'estic trobant coincideix amb l'adolescència dels meus fills, que això és una bomba. I després també ens trobem amb dones que en una altra fase es troben que acaben de fer tot el tema de la lactància materna, del postpart, i tot plegat, i de sobte els hi coincideix també aquest tema hormonal amb la perimenopausa i no en són conscients. Aleshores, tenen molt d'esgotament, no són conscients de que ve tot de... No, que el sistema metabòlic està començant a anar més lent i estan començant a aparèixer una sèrie de sintomatologia de la que potser no estic sent conscient que té que veure amb la perimenopausa i la menopausa.
Woody Allen guarda una mica de bogeria per la menopausa.
Diu l'Helena Iracheta, psicòloga clínica, l'etapa de la menopausa és un moment de canvis importants a la vida de la dona on es barregen els símptomes físics i els psicològics, com hem dit. A nivell psicològic, la dona presenta símptomes d'ansietat, depressió, irritabilitat, inseguretat, por, desconfiança, canvis en la memòria, sentiments d'inferioritat i el més freqüent és el que se'n diu l'insomni d'iniciació precoç, que és potser el símptoma que més impacte negatiu té en la vida de la dona. Diu aquesta psicòloga que la depressió apareix de manera també més freqüent si ja va aparèixer en la joventut, que augmenta en 5 vegades la seva possibilitat de reaparició. Tots aquests símptomes es poden alleujar o fins i tot evitar, Georgina?
Es poden alleujar. Al final és un símptoma que apareix perquè hi ha una baixada de progesterona a nivell bioquímic i apareix més facilitat d'insomni, de poca calma mental. I molts cops va afegit el tema dels sofocaments, dels fogots. Sí que és veritat que hi ha diverses eines que podem utilitzar, com sopar aviat, que això és una cosa que aquí on vivim és complicat, no?, pel tema laboral, però crec que ho podem fer com un berenar sopar. Evitar les llums blaves, que això també seria un temazo. Després també traure una mica la xis...
Aprofito per dir que vam dedicar un programa als ritmes circadians, sí? O circadiaris, sobre
sí, el circadians,
tema.
Sí, els bioritmes, la llum blava, perfecte. I després també, a vegades també trobes l'exigència de he de dormir, perquè el son ha de ser una conseqüència de fer les coses bé i no un esforç i fer-ho amb exigència del tema del dormir. I després hi ha el tema de la suplementació, que s'hauria d'ajustar en funció de la persona que tenim que acudeix a consulta.
L'Helena Iracheta, aquesta psicòloga clínica, diu que el símptoma més sovint, que sovint s'esmenta per elles i que més les preocupa, és la irritabilitat, al qual tu feies esment, Emma. La irritabilitat definida com enuig, tensió, intolerància, hostilitat, pèrdua de control, sí?
Exacte, no? Quan hi ha coses que no que estan desalineades amb mi, i començo a sentir-me absolutament irritable. I això justament és una gran oportunitat, perquè em porta a poder escoltar què és el que realment ja no connecta amb mi o què és el que estava fent fins ara, de quina manera de funcionar jo tenia, i ara puc posar atenció i alinear-me més amb mi, amb el que jo realment vull, no? Perquè per què apareix també la irritabilitat? Perquè hi ha coses que m'incomoden, que potser estava acceptant fins ara. Aleshores, això és una gran oportunitat d'escolta profunda i realment de fer-me cas. O sigui, si tinc irritabilitat o la teva parella veus, no?, que està molt irritable en aquesta etapa, ajuda-la a que s'escolti. Perquè potser tot allò que està explotant ara té que veure amb coses que estava acceptant, que no se n'estava donant, i això l'ajudarà a anar cap endins en lloc d'intentar estar més tranquil·la, volent calmar el símptoma, no?
El símptoma ens dona la idea,
no?, de tot el que... de tota l'oportunitat de poder escoltar què hi ha al darrere.
Bueno, sí, vull dir que hi ha una causa, Mireia, darrere d'aquesta irritabilitat, que no és perquè sí.
No, o sigui, aquí hi ha causes físiques, hormonals, això, sense cap dubte, però a mi també m'agradaria posar sobre la taula, o sigui, posem menopausa, números rodons, 50 anys, números rodons. Quan tens més anys per darrere que per davant, és un momentàs vital.
Un momentàs.
És un momentàs. I et fas preguntes profundes. Quan et preguntes si la teva vida t'agrada i la resposta és no, això també és ansietat. Llavors, a la menopausa es barregen moltes coses vitals i hormonals. Per això és un còctel molotov. Però si hi ha coses físiques que, sense cap dubte, alimentació, suplements, tot això, podem ajudar molt. Però ha d'haver-hi un sí o sí una mirada cap a dins. Estic a gust amb la meva vida. Si no estic a gust, és moment de posar el foco per intentar-la canviar. Perquè si no, és que aquesta ansietat, ja viure... Si et pots apuntar al club dels ansiolítics, però no el solucionaràs. La taparàs.
O sigui, per tant, insisteixes, Mireia, en el missatge de oportunitat, no?
Sí,
o sigui, la menopausa com una oportunitat.
Ho és una finestra d'oportunitat, a tots nivells, a nivell personal, a nivell sexual, a nivell corporal, és una finestra d'oportunitat.
Val, i per tant, aquesta irritabilitat, que seria el símptoma, o sigui, en majúscules, quan parlem d'emocions i estats d'ànim, no l'hauríem d'evitar?
Sí, Emma? Simplement escoltar-la.
No, no m'hi puc incloure, això, en aquest
no?
Tema.
Que, no, sí. Què m'està volent dir? Què m'està volent explicar? Què m'està dient, no, de la meva vida? Com molt bé deia la Mireia, aquesta escolta profunda, d'anar cap endins, en lloc de mirar cap a fora, mirar cap endins. Per què m'enfado tant amb la meva parella? Què és el que em molesta, que potser fa anys que no he dit, i ara m'atreveixo a dir-ho, i la meva parella potser no estava acostumada. Doncs, podem treballar també per poder-ho dir d'una altra manera, per poder-nos comunicar d'una manera més conscient, perquè si ho faig des d'aquest símptoma, no, des de la irritabilitat, que la relació s'anirà deteriorant, i ens trobem moltes dones que venen a la consulta amb aquesta demanda, justament, que diuen, vinc perquè m'ajudis, perquè la meva parella m'ha dit que em demana el divorci. Per què? Perquè a sobre que no tenim sexe, a sobre no para de matxacar-lo. Aleshores, ajuda'm a entendre'm i a poder deixar d'agredir-lo i a poder-li explicar bé les coses, no? I a poder-me entendre a mi moltes vegades perquè ni jo mateixa m'entenc.
Bé, tu has esmentat, no tenim sexe. Efectivament, bé, recordo que tu ets també sexòloga, ets autora de Mindful Sex. Hi ha un canvi en el desig sexual, evident.
Claríssim. Exacte, no? Amb la baixada d'estrògens, de cop i volta, ja no tenim aquesta xispa que s'encenia, no? Quan encara no estem en l'etapa de la perimenopausa o la menopausa, i hi ha moltes dones que això ho noten molt ràpid, i aleshores és una gran oportunitat també per obrir-nos a una nova sexualitat, no? Perquè també el sexe que ens han ensenyat és un sexe absolutament coitocentrista, falocentrista, que ens du al final a la violència cap a la dona, no? El porno mainstream ens ha ensenyat als empoderaments, a que la dona, o sigui, ens ha donat un missatge distorsionat de que jo, com a parella, tinc dret a tenir sexe si tinc parella. Aleshores, i que el sexe és un número de penetracions i res més enllà, no? Aleshores, també és una gran oportunitat per replantejar-nos quin tipus de sexualitat volem, no? Perquè venen moltes dones a consulta dient, mira, jo vinc amb la meva parella, he entrat a l'etapa de la menopausa i vull que li expliquis que jo em jubilo del sexe. Però clar, per què està dient aquesta dona que es jubila del sexe? Què ha sigut el sexe per ella al llarg de la seva trajectòria personal i de parella? Doncs ha sigut segurament una tasca àrdua, perquè moltes dones tenen sexe com una tasca més a la seva vida de parella. I això són abusos sexuals consentits i això va a la contra. És pa per avui i fan per demà. No, perquè això genera, quan tenim sexe per l'altre, sexe com una tasca, sexe per por que s'enfadi, sexe perquè no se'n vagi amb un altre, no? Aquí ens estem faltant el respecte a nosaltres mateixes. I aquestes penetracions realment no desitjades estan generant una memòria de dolor. I quan una dona ha arribat a l'etapa de la menopausa, que ha acumulat molta memòria del dolor, aquí estem parlant de trauma genital. Aleshores, aquí el sexe convencional no hi té cabuda, perquè el que farà el sexe convencional serà retraumatitzar-nos. O sigui que és una gran oportunitat per obrir-nos a la sexualitat conscient, al mindful
però
sex.
Però sense arribar cap a aquest extrem, Emma, sí, bé, el canvi és evident, eh? El canvi en el desig sexual.
Sí, sí, absolutament.
Amb tothom, amb totes les dones.
Amb sí. La major part de dones.
Amb la major part de dones, sí, Mireia, o no?
Ens trobarem sí, de però tot, no? Perquè també trobes dones que no tenen cap símptoma típic de menopausa.
També, val, d'acord.
Però trobem excepcions.
Però, quan amb el canvi hormonal hi ha un abans i un després a nivell de teixits, purament. Llavors, el que sempre ha funcionat i m'ha agradat, potser ja no funciona. Llavors, aquí comencem i llavors dius, és que tenir ganes, tenir desig, ganes a què? D'allò que amb prou feines estic intentant no tenir dolor o ja no disfrutar, és ja no passar-ho malament. Llavors és difícil tenir ganes per això. Per això el món sexual, el món del desig és molt més complex. O sigui, evidentment, en època fèrtil, un cop al mes ens arrambàvem a les faroles, això és pur instint. I això és bo, és un regal de naturalesa. Però quan ja no ens podem reproduir, la naturalesa ens deixa d'ajudar en aquest aspecte, llavors ja depèn de nosaltres. Llavors, o canvia l'estil de relació sexual, o està complicat.
Nosaltres recordo que vam parlar en aquest programa també amb la Emma del desig en resposta. Tal com ens deia la Montse Mazón, sexòloga, si fa molt de temps que no sents allò tan animal, no pateixis, no vol dir que tinguis un problema, sinó que tens un altre tipus de desig, que es diu desig en resposta. És molt menys conegut perquè no l'ensenyen a les pel·lícules.
Exacte, i que el nostre cos ens dona un gran regal, no? Que és el plaer. O sigui, podem no tenir desig, però el nostre cos és una font inesgotable de plaer. Aleshores, aquesta és la gran entrada que tenim en aquesta etapa.
Sí, aquest canvi, Georgina, com el vius també a consulta?
No, a consulta és evident que es dona, però sí que és veritat que no tota dona té aquesta sintomatologia. Com diu la Mireia, sí que m'adono més quan treballo com a fisioterapeuta del sòl pelvià, que hi ha un canvi de mucoses, s'accentua la sequedat vaginal, però molts cops és perquè no ens hem fet mai una avaluació del sòl pelvià, per tant no sabem què és el que tenim a baix, i inclús dir vulva o dir genitals és algo que genera pudor, ¿vale? Com és algo molt de tabú, i molts cops és un canvi de teixit i com diuen, d'entendre la sexualitat des d'una altra mirada. I llavors aquí les fisioterapeutes de sòl pelvià crec que fem una gran feina, així com la part de psicologia i sexologia. I sí, evidentment també hi ha dones que no hi ha cap símptoma, i després també hi ha dones que han tingut uns símptomes, fan un canvi de vida, igual coneixen una altra parella, i tota aquella sintomatologia que tenien tan acusada, de repèn en una altra sessió, veus que tenen zero sintomatologia. Llavors penses, ostres, que important és el context de la persona i la història que ens estem contant també a nivell de la menopausa, perquè al final no és una malaltia, simplement és una transició més de l'etapa de la dona, i que l'hem de mirar com una oportunitat, com estem dient les tres.
Exacte, sí. I com som tocades, no? Per exemple, o com som presenciades. Això ens ajudarà, perquè quan canviem el model de sexualitat, no, aquest sexe, passem d'aquest sexe de descàrrega, no, un sexe més present, això ens ajudarà moltes vegades a consulta. Ho veiem amb dones que diuen, però com pot ser que jo estic en plena menopausa i he tornat a lubricar? Però si em pensava que era això ja impossible. Aleshores, tot el que és entrar per la via de la presència, del plaer, de la connexió, marca la diferència.
Del sistema nerviós parasimpàtic, al
exacte,
final.
Exacte, sí, perquè què succeeix? Que moltes dones estan en estat d'alerta, pensant, ostres, li dec sexe a la meva parella, penetracions. Aleshores, això ens manté en un estat, en un sistema nerviós desregulat. Aleshores, com fer perquè la meva parella torni a ser un lloc segur on el meu cos es torni a obrir? I això és el que treballem moltes vegades, no? Que simplement, per exemple, introduint l'abraçada conscient abans d'anar-nos a dormir, cada dia coordinant les respiracions, això ajudarà a que, sense que passi res més, perquè clar, moltes dones intenten esquivar aquell moment perquè la parella no vingui entre cometes, com el que diuen, no? Que sento que és com un toro que ve a penetrar-me, no? Aleshores, en aquell moment, com canviar la memòria, no? Doncs quan estem coordinant les respiracions abans d'anar a dormir, cada dia, ja baixem, no?, el cortisol, comencem a generar oxitocina, i també el que succeeix és que aquesta respiració fa que estem en sintonia cada dia, és com un sistema de rec, i això ajuda a que canviem la memòria del dolor del cos, no?, i que el cos se senti cada dia que estic en un lloc segur, que la meva parella és un lloc segur, no? Que important que la meva parella no la vegi com una amenaça, i des d'aquí el cos es podrà anar obrint, no? Introduint noves pràctiques que realment a la dona li generin plaer, perquè és que aquí serà on jo voldré repetir, quan jo senti plaer a mi de manera natural em vindrà de gust.
Està parlant ara la sexòloga, Emma Ribas, avui acompanyada de la Mireia Grossman i la Georgina Dolcet, parlant de menopausa i estats d'ànim, que per cert va guanyar un premi, totes tres.
Sí, ens hem retrobat avui, sí, després dels premis, era...
Fa cosa de, què, un any?
Sí, aquest 2025 va ser.
Sí.
I esclar, quan parlem d'estats d'ànim, Mireia Grossman i menopausa, de moment esclar, hem parlat molt d'irritabilitat, hem parlat també d'aquesta inseguretat, ansietat, desconfiança, fins i tot dèiem, citant Elena Iracheta, sentiments d'inferioritat, però no hem parlat de canvis positius. Tu sí que del teu missatge implícitament se'n dedueix, Mireia, que tu apostes, com ara està de moda, no, tu no ho esmentes, no? Però com la dona empoderada, no? Què destacaries pel que fa a aspectes positius, pel que fa a aspectes més aviat emocionals?
Jo crec que som més fortes que mai. O sigui, som fortes a l'hora d'expressar, som fortes a l'hora d'atrevir-nos a sentir, som fortes a l'hora d'atrevir-nos a conquerir un territori nou. Jo crec que som més fortes que mai. La fortalesa no és només física. I llavors jo personalment em sento més forta. I a nivell d'això de que m'importen menys agradar o no agradar, m'importa menys encaixar o no encaixar. O sigui, el meu objectiu és soc jo, és el meu camí.
Sí, amb la qual cosa hi ha molts canvis de vida.
Sí, els necessaris. O sigui, i sobretot, la vida sempre proposa canvis. En la nostra mà està acceptar-los o negar-los. Dir, no, jo em quedo aquí, a terreny conegut. Però jo crec que això passa unes factures després salvatges. Llavors, a mi, clar, jo crec que també et perds la por a equivocar-te. Perquè què pot passar que m'equivoqui, que m'estampi? No serà la primera vegada ni l'última. O sigui, el problema no és estampar-se, és quedar-se al terra. Llavors, jo crec que també som més valentes a l'hora de... Passar que això no és fàcil perquè tot el missatge et diu que vas al revés, que vas a contracorrent. Llavors, és tan fàcil baixar les orelles, tan fàcil posar-te en aquell recafós, en el record... Jo sempre dic el carril dels lents, allò. Deixa passar el jovent. I clar, és tan injust això...
Fa poc vas penjar un vídeo a Instagram, totes tres teniu presència a Instagram, Emma Ribas, Mireia Grossman, Georgina Dolcet, us pot localitzar fàcilment, en què parlaves d'una experiència teva que em va semblar que valdria la pena compartir-la amb la nostra audiència, que té a veure amb algun dels aspectes que ens comentes, relacionat potser amb aquest creixement personal que tu has fet els últims anys i una altra manera de veure les situacions, relacionat amb un canvi de casa. Ens en pots fer 5 cèntims?
Sí, jo estava... O sigui, gràcies a la menopausa, jo em vaig atrevir a fer el gran salt, que és deixar ciutat, tancar el meu centre i pujar a viure a muntanya, que és on jo sempre he somiat estar, i viure d'una altra... treballar d'una altra manera. Llavors, això ja va ser el canvi que vaig fer. Llavors, jo estava en una casa que feia 15 anys, jo aquella casa l'havia vist néixer. Jo n'era molt conscient que no era casa meva, però jo la sentia com a tal, sense cap dubte. I llavors, doncs, el propietari de la casa doncs, va fer un procés personal intens i el camí que va trobar va ser dir-me que havia de marxar, que havia de fer altres coses amb la casa. Llavors, a mi això va ser una ganivetada lenta i amb recargolamenta. Llavors, vaig viure intensament el dolor, també vaig viure intensament la ràbia, perquè la ràbia hi és, però jo no nego viure-la, el problema és quedar-s'hi. I llavors, doncs, però vaig tenir la sort de poder veure des d'on feia el moviment aquella persona. Llavors, jo vaig veure que no era que em volgués fer mal a mi, és que no sabia fer-ho d'una altra manera. És l'únic camí que trobava. I era un camí terrorífic per mi. Ho era, i ho és, ho ha sigut. Però el fet de poder veure el seu dolor per sobre del meu em va canviar totalment l'emocional. Vaig passar de la ràbia a entendre l'empatia.
A la compassió, no?
A la compassió. I clar, llavors ja no pots entrar en crisi amb una persona que dius...
Clar, que això fa 30 anys no ho hauries viscut
no,
així.
No, jo m'hagués posat a la víscera. Jo m'hagués quedat... O sigui, per mi és important, jo em vaig permetre viure a la víscera, perquè no la puc negar, jo vaig tenir molta ràbia. Però és lícit, això. El que ja no em sembla lícit en el meu nivell humà és quedar-me vivint aquí. Llavors, per mi ha sigut... Cada any és un regal perquè jo cada any sóc més sàvia. Llavors, però això és el gran regal. Per això és tan injust que fer anys sigui una cosa mal vista. És molt injust i molt equivocat, a més. Perquè realment, o sigui, el diable sap més per vell que per diable. Llavors, per mi ha sigut el gran regal de vida. perquè el fet d'haver pogut connectar amb la compassió va fer que la vida es mogués i em regalés a mi.
Perquè això, efectivament, després hi ha la, com si diguéssim la cirereta del pastís, que va ser quan tu vas explicar aquesta situació amb una persona fent un cafè.
Un cafè amb una terrasseta d'aquí Gràcia.
De Gràcia. Sí. I què va passar?
Sí, jo estava explicant a l'amiga i de sobte s'aixeca un noi de la taula del costat i em ve i literalment diu: perdoneu, però és que tinc una orella posada a la vostra conversa. Diu: jo tinc una casa al Montseny i ara es queda lliure, no t'interessarà pas. Jo havia estat buscant casa desesperadament. Jo pensava que era una càmera oculta. Dic: m'ho dius en sèrio? Sí. I els nois, els amics d'aquest noi, anaven dient: però tu coneixes aquesta dona d'algú? I ell anava dient: no, però em dona bon rotllo. Clar, però jo estic segura que si jo m'hagués mantingut en el budell, en la víscera, jo a la meva amiga li hagués estat explicant pestes d'aquesta persona. I en canvi, clar, jo estava explicant-li com patia aquest ser humà i quina pena que feia veure'l patir tant. Llavors, clar, es va aixecar aquest noi i em va fer regal de la vida, que és oferir-me una casa per el temps que necessito ara. I a més és una casa que és meravellosa, és com un somni. És molt estranya la vida, és fascinant.
Què en penses, Emma?
Sí, que quan estem alineades amb nosaltres mateixes, sí, amb nosaltres mateixos, tot flueix a la vida. I jo crec que també ha dit una cosa molt important abans la Mireia, que és quan em començo a anul·lar, no? Tinc la situació que no m'agrada i me l'empasso, no? I aquí el cos també és savi i comença a fer símptomes, no? Jo puc escollir o començar a desenvolupar un problema de tiroides o començar a desenvolupar tensions en el meu cos o contractures o molts símptomes que venen del que jo estic escollint i del que jo estic reprimint a la meva vida, no? I quan comentaves això de anul·lar-me, no? De no escollir, ser lliure, no? Per això és tan important que puguem ser nosaltres mateixes, escoltar-nos i ser lliures i no quedar atrapades en llocs que ens emmalalteixen, que emmalalteixen els nostres cossos i atrapen, no?, la nostra ànima d'alguna manera.
O sigui, ara, Mireia, ja hi ets físicament?
Sí, vaig fer el canvi el desembre. O sigui, per mi era important començar el cap d'any, o sigui, començar l'any en aquesta casa. Llavors, ara porto una... O sigui, no estic veient la llum del sol, només plou, només boira, i uf, la intensitat encara hi és. El que passa és que el regal també.
I ara, retrospectivament, canviaries moltes coses del passat, si poguessis, o tot és benvingut? Perquè t'ha permès ser on ets ara.
És que és això. Jo penso que sóc aquí gràcies a, no per culpa de. O sigui, això no vol dir que siguin experiències boniques, però jo sóc molt del que bé convé. Llavors, si la vida m'ha donat això, vol dir que ho necessito jo. A vegades la personalitat i l'ego no estan molt d'acord. Però si anem una mica més enllà, hi ha coses que jo no sé.
Jo, Mireia, t'agraeixo la sinceritat i ja des que et vaig conèixer per l'ofici de viure de TV3, que, clar, ara mateix tinc a 1,5 metres i ja estic recol·locant-me bé. O sigui, estic patint per si estic ben assegut, la meva esquena, la posició corporal. Continues donant importància a la posició corporal?
Absolutament. Entre altres coses, perquè el món del sol pelvià, el món entre les cames, la gent, curiosament, depèn absolutament i totalment de la postura. Postura i sol pelvià són parella de ball. Llavors, si l'estructura està col·lapsada, el sol pelvià està ofegat. Llavors, per això, o sigui, per mi sempre ha sigut important, però és que ara ho és encara més. Sí, parella de ball.
Sí, també el teu cas, Georgina, oi?
Sí, totalment. De fet, una bona postura ens alinea les hormones i fa que funcionem bé a nivell físic, emocional i mental. Sí, que totalment d'acord amb la Mireia.
Pel que fa als símptomes, algunes de les alteracions que dèiem més comunes, com la del son, l'insomni, l'apnea del son, la síndrome de cames inquietes, trastorns del moviment nocturn, també ho veus?
Sí. Bueno, hi té molta relació, s'ha d'estudiar cada cas i al final s'han de fer estudis del son amb el sobrepès, amb l'augment de pes en aquesta etapa, i també a vegades amb dèficits de ferro. Que no es veuen i que s'ha de fer una bona analítica i un estudi exhaustiu, no solo analític, sinó d'alimentació de la dona.
I els fogots?
I els fogots també, molt recurrents, que tenen molta relació amb aquest estat d'alerta que bioquímicament puja l'adrenalina, la noradrenalina i baixa la melatonina. Per tant, això que fa que tinguem més fogots i que tinguem més tendència a insomni i amb dificultat de son.
Sí, la Mireia diu que sí, amb el cap en aquest moment, per això té aigua, estaves bevent aigua.
Se m'acumula la feina. Sí, total. Els fogots, sí, sens dubte, però dels fogots és importantíssim posar sobre la taula que el sistema nerviós és pare i mare de fogots, perquè si només fos hormonal anem una mica perduts. Jo tenia un fogot cada hora, la meva època més fogòtica.
Ah, sí?
Cada
hora. I ho calculaves?
No, ho sabia perquè en tenia un amb cada pacient.
Com les notícies?
Un amb cada pacient. Només jo feia...
Però, sí. Si ho entenc. O sigui, tu dedicaves una hora a cada pacient?
Sí, i llavors amb cada pacient tenia un fogot. Per tant, tenia un fogot cada hora.
I era puntual. Per això jo comparava amb les notícies de Catalunya Ràdio, sí, cada hora.
Sí.
I llavors tu podies estar en qualsevol situació amb el pacient i venir al fogot.
Sí, sí.
A més, jo... No era causa-efecte, vull dir, no era que el pacient...
Va. No, sí, jo simplement anava tenint fogots molt seguits, però sí, jo vaig haver de canviar la roba de vestir perquè anava amb una samarreta jo normal, amb el logo del centre, i jo vaig, al final, sortia com si sortís un concurs de samarretes mullades, una cosa poc seriosa. Però, total, que en tenia molts. I un dia, el cap de setmana, que estava a la muntanya, en aquesta casa dels meus somnis, que estava a la muntanya, em va venir un fogot, i vaig pensar, uf, un fogot. I de sobte vaig ser conscient que era un fogot. I llavors dic, que què ha canviat entre setmana, que en tinc un cada hora, i el cap de setmana que els vaig tenint aïllats? El sistema nerviós, el meu estat d'alerta, que diem. O sigui, això és molt important, per això la capacitat de pacificar les emocions amb el camí que sigui és necessari pels fogots. A més neguitós, a més fogots. Això és una relació directa.
Val, o sigui, per exemple, una persona que comenci, com que mai no és tard, no?, a practicar meditació, ioga o un altre esport...
Té una gran eina, una gran eina. Pels I per això els fogots, o sigui, com tot, o sigui, no són una alegria de la vida, però la cosa és com els vius. O sigui, jo em vaig barallar amb ells molt de temps fins que vaig pensar, això és el més semblant a una sauna que jo he vist, perquè a més no sues, és que és aigua. I vaig pensar, a mi m'agraden les saunes, perquè jo amb les saunes em sento neta més enllà del cos. I vaig pensar, calla, que ja tinc la meva sauna particular. I quan tenia una fogarada deia, vinga, vinga, toxines fora, ben neta jo. I els tenia igual, però els vivia diferent. La cosa no és el que tenim, és com ho vivim.
Això, Georgina, serà ideal per les teves pacients.
Total,
eh?
Estic agafant una d'idees. Sí. Una d'idees. Al final és com t'expliques la història. I com he dit abans, és el context vital que té la dona. I quan fem canvis, passen coses. I aquí és on... Bueno, la Mireia és un clar exemple, o sigui que... És fer un clic.
Sí, en lloc de viure-ho des de la lluita, no?, des d'anar en contra dels fogots, no?, acceptació...
I amabilitat.
I, exacte, i tractar-me amb amor.
Bé, estem a la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint sobre menopausa i estats d'ànim amb Emma Ribas, Mireia Grossman, Georgina Dolcet. La Emma Ribas ha citat moltes vegades al llarg de la conversa les parelles, de les dones amb perimenopausa o menopausa.
Sí, perquè m'he trobat moltes vegades molts homes que m'han dit si jo hagués tingut aquesta informació abans, no m'hagués separat de la meva dona.
Imagina't.
I això és molt trist. Saber-ho ara, quan ja ha passat.
Totalment.
Aleshores, no, animem a totes les dones que estan prenent consciència, i les parelles també que estan prenent consciència, no, a tenir-ho en compte, perquè això genera molts conflictes i no ens adonem. I també els professionals, no, que puguin explicar o detectar que una dona està en perimenopausa i ningú se n'està adonant.
Bé, és una bona oportunitat també per les parelles, per veure la dona, en aquest cas, amb uns altres ulls. Sí. Tenir present el que diu la Mireia Grossman, que ja no està per tonteries. Per tant, aquí, preparem-nos.
Exacte, i l'estil de vida, no?, que això serà clau, perquè és una gran oportunitat per deixar de viure en automàtic, no?, per preguntar-me què és el que ja no ressona amb mi. No? Potser en les etapes passades m'agradava una sèrie de coses, però ara potser què és el que em va bé? Què li va bé al meu cos? Per això el cos sempre és una guia, no?, per poder estar més presents, per poder deixar anar el que ja no i per poder abraçar el nou que em permet aquesta nova etapa.
La saviesa de la qual es parlava la Mireia Grossman.
Exactament.
Tu ara continues treballant, Mireia? O sigui, d'una altra manera, no?
Sí, o sigui, jo em dedico a fer tallers de sol pelvià, menopausa, sexualitat... O sigui, a mi se'm dona bé parlar, llavors s'ha de posar llum en aquests espais tan foscos i s'han de donar paraules als silencis.
Aquest concepte tan interessant de la saviesa, sí que m'agradaria escoltar abans d'acabar una mica la teva... Com l'argumentes tu, no? Què és per tu la saviesa?
Per mi la saviesa va en relació directa amb la capacitat d'escoltar-se. O sigui, el ser humà és savi, en essència. O sigui, el que tenim és moltes capes, però cap a dintre som molt savis.
Sí, ja naixem savis, no?
Jo crec que sí.
I ens desconnectem d'aquesta intuïció innata.
Sí, perquè estem més en el cervell que en el cor. Llavors hem d'anar més cap a dintre, si els nens són bons per naturalesa. No hi ha tant psicòpata suelto, és a dir, fet de mida. Llavors, jo penso que si connectem hem de deixar-nos de pensar tant i mirar què sentim més.
Tu que has treballat tota la vida amb el cos, clar, quina importància dones escoltar el cos per ser més savis?
Absoluta, però el cos no vol ment, el cos vol escolta, que és el mateix que volen les emocions, volen escolta. Llavors, penso que li donem massa importància al pensament, i el pensament va molt boig, i va molt en funció del que escolta. Per tant, el pensament moltes vegades ni tan sols és nostre. El cos és nostre, les sensacions són nostres, hem d'anar més aquí, al que sentim, les sensacions, sí, tant del cos com del món emocional.
Que pregunto, a les nostres expertes, des d'aquest punt de vista, fent referència al pensament que va com boig, bé, el pensament, efectivament, de racional no en té res, i tota la vida va com boig, però en aquesta etapa pot ser, efectivament, que es dispari i que hi hagi més pensaments,
més
que semblin esbojarrats.
Sí, exactament.
No? I les hormones hi tenen alguna cosa a veure?
Absolutament, no? Ens desregulen absolutament.
Dius que hi ha més rumiació?
Exacte.
Sí, donem més voltes a les coses.
Sí, més voltes, no? Més estrès. Aleshores, no? La meva capacitat de tornar, no? Al moment present, d'escollir, de tornar al meu cos, i el cos mai menteix, no? El cos sempre ens dona la informació. Així que si tinc algun dubte, el meu cos m'ajudarà a saber si el lloc on estic és un sí o és un no, o escollir cada persona, escollir cada moment, escollir cada situació, no? El meu cos és una brúixola, és una guia que m'ajudarà a realment tenir, a desenvolupar aquesta saviesa, no? Que la saviesa ve de l'aprenentatge vital, no? A través de la meva experiència, no? I neix de dintre, és una certesa, no? Que hi ha dins meu.
Emma Ribas, Georgina Dolcet, Mireia Grossman, ha estat un plaer, senyores.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I fins una altra. D'aquí uns instants, tancant l'Ofici de Viure, com cada dissabte, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
En aquest programa que parlem tant de psicologia, tu creus que la societat podria interpretar-se també com una construcció psicològica?
Sí, de fet, així és com la visc. Sovint no ens n'adonem de que vivim dins d'una construcció o acords base a conceptes del que, per exemple, és el benestar, els conceptes morals, conceptes de relació, conceptes de ciutadà, i no ens n'adonem de que a través d'aquests conceptes, d'aquest aspecte més psicològic de l'ésser humà, conformem cultures i conformem societats. El que a mi em sorprèn molt és que, tot i veient cultures diferents i societats diferents, i algunes són molt diferents, no ens n'adonem de que són construccions psicològiques. De fet, quan mirem altres societats o altres maneres de fer o de viure la vida, veiem que, ostres, sí que hi ha creences i sí que hi ha interpretacions, però en canvi la nostra la veiem com un fet, com la vida és així, les coses són així, que diem molt sovint. I quan eduquem els nostres fills o els petits, els diem això: no, és que això és així, o no, això es fa així. Però en realitat, si et fixes, tots els nens petits el que busquen és la investigació del com són les coses des de la seva perspectiva, des de la seva naturalesa. Per això els nens i les nenes, els joves, són o estan cridats a ser grans transformadors de societats. El que passa és que la manera que tenim encara d'entendre la societat com un fet i no com un marc de referència psicològic, fa que els imposem aquesta visió en lloc de permetre'ls participar, innovar i transformar la societat amb la que vivim.
Sergi, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom de la Rosa Silloé, de la Blanca Busquets i de la Núria Ventura.
heard you cry on a summer storm. I loved you, but you did not know it. So I don't think about you anymore. Now you're gone, I can't believe it. I don't think about you anymore. Three and four were seven.
Cheers.